Revolució 4.0 amb Chantal Llavina. A Catalunya, a Catalunya Ràdio.
Com diu un proverbi africà, si no saps on vas, torna per saber d'on vens. I nosaltres sabem d'on venim, de moltes temporades parlant d'emprenedoria, d'innovació, de revolució digital i de futur. I ens agrada seguir fent-ho amb vosaltres. O sigui que aquí teniu tres motius per quedar-vos. Motiu número 1. Tres dones directives que saben manar, que saben invertir, que saben que per aconseguir la igualtat les dones només tenen un camí, fer un pas endavant trepitjant fora. Avui conversa amb tres grans dones business angel, tres grans dones inversores. I motiu número 2, Masterclass Econòmica de Santiago Niño Becerra, la robòtica, una ajuda per a les empreses o el pitjor enemic dels treballadors? I motiu 3, 9 i 10 de novembre és la data d'una doble cita, BID Barcelona i el Saló de l'Ocupació, una porta oberta a moltes oportunitats laborals, preneu nota. Ja sabeu que podeu fer els vostres comentaris a les xarxes socials. Com serà el món de demà? Comencem a revolucionar-nos. Tinc tres dones emprenedores a l'estudi que ja ballen, tres dones que han arribat lluny en la seva professió, tres dones que són directives i que, per tant, prenen decisions. Tres dones que defensen l'empoderament femení i que treballen per fer-lo possible. I tres dones acostumades a decidir en què inverteixen i en què no. Avui volem fer visible el que a la societat encara li costa de veure. Com diu la frase, avui posarem llum a la foscor amb l'ajuda de tres business angels. Molt bona nit, Montse Barceló, Eva Vila, Mireia García, un aplaudiment per elles. Bona nit, què tal?
Bona nit.
Bona nit.
Molt contenta de veure-us a les tres aquí a l'estudi.
Encantades d'estar al teu programa, Xantel.
Molt contenta, sí.
Escolta, si em poso veients a explicar el currículum de cadascuna, crec que ompliria tot el temps de l'entrevista. Per tant, intento fer un resum. Us presento en 10 segons perquè la gent ho situï i vosaltres ja us autodefiniu d'una manera una mica més personal, d'acord? Val? A veure, l'Eva va ser broker a Wall Street, parla 5 idiomes, has treballat a Berlín, al Regne Unit, Itàlia, ets directiva, ets experta en Big Data i has fundat startups centrades sobretot a potenciar el talent. Estàs d'acord? I quina autodefinició hi afegiries?
Sí, estic d'acord. Jo crec que sóc hiperactiva, social i internacional.
Ah, molt bé. Hiperactiva. La Mireia, 25 anys, liderant projectes d'innovació i transformació digital. Has dirigit fins fa poc el hub d'innovació d'Innomats. Has fundat startups i ets business angel, membre d'associacions que promouen l'emprenedoria femenina i des de fa molt poc temps és la directora d'innovació d'un grup empresarial, no? Déu-n'hi-do.
Sí, perfecte.
I què afegiries?
Doncs afegiria que sóc una persona curiosa i inquieta.
Curiosa i inquieta com autodefinició, seria. I la Montse, que estic molt contenta, perquè sí que és oient del programa també, metge, vicepresidenta d'Europa d'una empresa de recerca mèdica, emprenedora, business angel, implicada a reforçar l'emprenedoria, el talent directiu de les dones. Montse, com, què més t'autodefineixes? Què afegim?
Incombustible, molt positiva i amb molta generositat per ajudar les dones.
Molt bé. Si fa 25 anys us haguessin dit que seríeu on sou, hauríeu signat que fos així, Montse?
Sí. De fet, fa 25 anys tenia 30 anys i ara mare de tres fills i ara directora general d'una companyia sueca de recerca clínica i ja estava una mica creant el meu camí per arribar on he arribat avui.
Estaríeu d'acord?
Jo també sabia el que volia fer, no concretament potser l'àmbit, però el que tenia clar és, com diu la meva filla petita, que volia ser jefa.
Volia ser jefa?
Sí.
Sí, jo en el meu cas també fa 25 anys ja tenia el camí una mica marcat i potser no sabia concretament què faria, però segur que en el món directiu i en el món de la innovació sí.
Viviu per treballar, Montse?
No, però ens ho passem molt bé treballant.
Com compaginem aquesta ser mare, ser treballadora alta directiva com vosaltres?
Pues com qualsevol agenda de treball, pues hi ha l'agenda personal i l'agenda social. Vull dir, compaginant i ben ordenada i amb persistència es pot.
Treballem molt, eh? I dormim poc, també. Això ho afegiria.
Es treballa... Es dorm poc, també?
Sí. Don't you worry about a thing.
right. Everything's gonna be alright. Don't you worry.
I a més, aquestes directives canten en directe, estan ballant aquí. Quan us preguntau què volia ser de grans, recordeu que responíeu, Montse?
Oh, i tant. Metge i exercint a Àfrica.
Jo volia ser investigadora en el tema d'aliments i això vaig estudiar.
Jo vaig ser molt fluida. Volia ser física, després política, després escriptora i després he acabat directiva.
Molt bé. Escolta, a veure, sou emprenedores. Com us definiu com a emprenedores? I també expliquem que sou business angels, eh? Recordem que és també un business angel. Primer expliqueu la part emprenedora vostra i després la part d'inversora, és a dir, que vosaltres poseu diners a altres empreses, sobretot d'altres empreses de dones, eh? Com comencem? Montse, primer emprenedoria...
Sí, emprenedoria, el que fem és intentar invertir en aquestes emprenedores, perquè una mica dels criteris que tenim a Urro Capital està molt clar, només invertim en dones, en empreses que siguin tecnològiques i que siguin escalables i que estiguin en fase pre-seed. O sigui, és cap on tirem amb aquestes dones emprenedores, invertint en elles.
Val. Expliquem què és un business angel. Què seria?
Un business angel és una persona que inverteix el seu propi capital amb startups normalment en fase pre-seed, i aquest business angel ho pot fer a títol particular o dins algun grup, que és com nosaltres ho estem fent. Més enllà de posar diners, també oferim, diguéssim, tot el nostre coneixement, experiència i mentoria per ajudar aquestes startups a créixer més enllà del tema econòmic.
Puc preguntar, la inversió tema econòmic, quants diners podrien ser aproximadament?
Nosaltres som microinversores i crec que això també és molt interessant perquè traguem la por, no?, a tothom invertir. Mira, la inversió mínima són 1.000 euros, és el compromís mínim que tenim, però com que som un grup d'unes 50, doncs lògicament anem sumant, no?
Val. I llavors, quantes dones heu ajudat en aquests anys des de We Rock Capital?
No són masses anys, eh? Portem 2 anys i poc. A més, ens va enxampar el Covid pel mig, que també ens va frenar moltíssim, i ara mateix estem a punt de tancar la quarta inversió.
Val, o sigui, la quarta. Diuen que els àngels no tenen sexe, però a vegades sembla que tots els business àngels, que la gent que inverteix, són homes, no? No creieu que sempre es pensa que són homes?
És que no és que es pensin, les estadístiques ho afirmen, no? El 80% de les inversions està feta pels homes, perquè ells són qui tenen, a més, el poder econòmic, no? Tot i que, com diu la nostra amiga Cernuda, el 80% del poder de decisió el tenen les dones, amb la qual cosa, tan aviat com agafem aquest poder econòmic, que és el que hem de fer, les coses canviaran molt, i amb això estem, a We Rock Capital i amb moltes altres associacions.
Mireia, Eva, persisteix la idea que els diners estan en mans dels homes?
Sí, jo crec que, com deia la Montse, no només persisteix la idea, sinó que les estadístiques així ho diuen, i avancem més a poc, molt més a poc del que hauríem.
I retrocedim, també.
Us agrada, aquesta cançó de la Beyoncé?
Molt.
Sí,
ens agrada molt la Beyoncé.
Com a directives us agrada, no? La Beyoncé, una dona empoderada,
sí,
no?
La Beyoncé, la Madonna, la Shakira... La Jennifer Lowe.
Molt bé. En què us fixeu quan valoreu la possibilitat de fer una inversió en una startup? Qui m'ho explica?
En el nostre cas, a We Rock Capital, sobretot que hi hagi una dona en l'equip cofundador, que sigui escalable i de base tecnològica i que estigui en fase pre-seed. Com hem dit molt bé, aquí estem una mica també per aprendre amb elles i acompanyar-les, amb la qual cosa és en fases molt, molt inicials de les companyies.
Per què penseu, en general, eh? Vosaltres que sou directives, que encara tenim poques dones emprenedores o tenim poques dones en posicions de CEO com vosaltres? Per què està costant tant?
Bueno, jo crec que hi ha un tema de que a vegades som massa modestes i tenim com aquest pudor o aquest atreviment, no?, de postulants a per segons quins llocs. O sigui, jo crec que hi ha una part, diguéssim, que podria ser nostra, i evidentment també hi ha una altra part que segurament l'Eva ens pot donar alguna estadística, que és l'entorn i el sistema econòmic, diguéssim, que no afavoreix que aquestes dones ocupin aquestes posicions.
Clar, per què passa? Per què tenim poques CEOs?
A veure, tenim poques CEOs per molts motius, però un d'ells és purament orgànic, de la història. Encara tenim aproximadament un 6% de CEOs, no?, que és molt baix i està pujant. I sol haver un moviment, diguéssim, un halo, que diuen, no?, els americans, de contractar i de promocionar normalment a persones que són iguals que tu. Llavors és un cercle molt difícil de trencar. I precisament s'evidencia més en moments de crisi. En moments de crisi com ara, quan estan desgraciadament començant moments de reestructuracions d'empreses, tornem a anar endarrere, perquè es pressuposa que és prendre un risc agafar algú que és diferent que tu. I al contrari, agafa algú que és diferent que tu, aporta innovació a l'organització, aporta que les decisions siguin més consensuades, aporta que l'estructura normalment tingui un nivell de satisfacció més alt, menys aversió al risc i funcionen millor les decisions que prens. Però una cosa és la teoria i l'altra la pràctica, no?
Que curiós, que la gent promociona gent igual que ella, eh? Sí. Per tant, un home normalment promociona més a un home, no? Encara a Bonse costa visualitzar que també hi ha dones amb poder de decisió, amb talent directiu. Nosaltres al Revolució sempre intentem convidar dones, eh? Però a vegades costa, no, visibilitzar-les?
De fet, una miqueta aquí també ens posem nosaltres la culpa. Segur que has trucat a moltes dones i t'han dit que no estan preparades, que no en saben prou, no? I els medis és una de les formes on te les volem visibilitzar, no? A part de moltes associacions que hem creat per visibilitzar aquest talent, perquè existeix, realment existeix.
Clar. Quin segell específic pot aportar l'emprenedoria femenina en una empresa?
Mira, és precisament una mica el que et deia, no? Innovació. Diferents punts de vista aporten diferents maneres d'abordar una solució, abordar un servei. Un equip molt més equilibrat. Normalment les organitzacions que lideren les dones són molt menys jeràrquiques i això és molt interessant per a una organització i molt interessant també quan conviuen diferents generacions que tenen un problema molt greu a l'entrar en una organització molt piramidal i jeràrquica perquè no ho admeten, no? I després també hi ha un tema de cura de l'equip. Normalment, un equip, al final, i una empresa, funciona quan funcionen les persones, perquè al final és el més important per qualsevol organització. I solem fomentar aquesta cura de les organitzacions.
Totes participeu en associacions que promouen l'empoderament de les directives dones. Per què no arriba la igualtat, em diries? Per què costa tant? Nosaltres, al Revolució TV3, que també vam dedicar un especial a la paritat, ja parlàvem de que no arribarem a la paritat fins d'aquí 100 anys.
Sí, jo crec que hi ha un tema molt important, que és el que comentava l'Eva, no? De que al final fa molts anys que les posicions de poder les ocupen els homes i llavors això és difícil de trencar perquè moltes vegades doncs, pues, es perpetua i després també hi ha una part, diguéssim, que dèiem nostra, no? A vegades la maternitat ens penalitza, no hauria de, però moltes vegades és així i a vegades si no ens posen les barreres ells, ens les posem nosaltres.
Clar. Em podeu explicar alguna anècdota que us ha passat, sent dones directives, no? Segurament alguna anècdota de que a vegades no s'entén, no? El poder que ocupa la dona s'ha passat de que en alguna reunió o alguna cosa que diguis això no és normal, que encara passi?
Moltes vegades, no? A l'anar a pagar el compte, que posen el compte a un home, o quan demanes una cervesa i una canya que et porten a tu, ai, una canya, per exemple, i una clara, o quan entres a una reunió i et demanen quan entrarà la persona responsable, bueno, moltíssimes, i encara passen, eh?
T'ha passat, Montse, és a dir, tu estaves allà com a directiva i ha dit, on serà, on és el directiu? I has dit, no sóc jo, no?
On està el vicepresident d'Europa?
Sí. Ah, sí?
Sí, tant.
Explica'm.
No, totalment. O es pensen que ets del grup administratiu de la companyia, et demanen que facis tu la foto i resulta que no, que tu estàs en part, has d'estar en aquella foto, no? Quantitat de vegades, no una, bastantes.
Sí, moltes startups, no?, també ens ho expliquen que a vegades, doncs, quan van a fer un pitch o i van... per exemple, ella, la fundadora, i potser ell, el d'operacions, sempre d'entrada pressuposen que el CEO és ell i moltes vegades no és així, no? Però sí, hi ha molts prejudicis que a vegades ja els donem com a normals.
Clar. Eva, vaig llegir que en una entrevista deies que és molt important el networking i crear lligams més enllà de la feina estricta. Hauríem de copiar una mica el model americà en aquest sentit?
A veure, jo no sé si hem de copiar el model americà, el que passa que els americans també tenen coses molt positives, no? Que és, per exemple, aquesta ingenuïtat i aquesta curiositat que tenen de conèixer persones molt diferents. Llavors, això sí que crec que ho hem de copiar, aquestes ganes de... I sobretot les dones, perquè hi ha un estudi de LinkedIn que mesura la diferència de connexions que tenim els homes i les dones, i hauríem de tenir les mateixes connexions per tenir el mateix nivell d'èxit empresarial, perquè les coses passen amb persones. Que un dia has vist en una conferència, en un sopar, en un lloc... potser no a la platja, però segur que les has vist, no? I les dones tenim, per exemple, en aquest país, un 24% de menys connexions que els homes. Hem de sortir, hem de conèixer els nens.
24%, això està calculat.
Està calculat, és un estudi de LinkedIn. Està calculat.
Menys connexions que els homes, eh?
Correcte.
Les dones. Per tant, han de sortir més i han d'anar més actes.
Correcte, encara que no siguin exactament els seus.
Per Per tant, us pregunto, si cal sortir més, si cal anar a més actes, no, com a directives, com ens hauríem de visibilitzar més? Fent aquestes accions, d'alguna altra manera, com ens hauríem de visibilitzar més?
Hauríem de ser part també d'associacions. Entre nosaltres ens ajudem moltíssim. Quan tu no pots, pot l'altre. Quan una no sap, sap l'altre. Jo crec que una miqueta aquesta sororitat que demanem a les dones a través de les associacions és com les hem trobat nosaltres.
Clar. Com és el lideratge femení, també us pregunto avui? És diferent el lideratge femení que... El teu lideratge, per exemple, Mireia?
Jo crec que és un lideratge molt més de persones, no? I de cuidar aquest equip, fer que aquest equip creixi, i al final jo sempre intento envoltar-me de persones millors que jo i fer-les créixer. Jo crec que aquest és un gran secret. I això a vegades, per exemple, als homes els hi costa una mica més, no? Perquè nosaltres potser que no tenim aquest esperit tan competitiu i això fa, doncs, que moltes altres coses doncs, puguem brillar més, no?
Quantes persones depenen de tu, Montse? Tu com a vicepresidenta?
Ara mateix a Europa, petitones, acabem de començar el projecte, 182.
182 persones depenen de tu, eh?
Sí.
En el teu cas?
Jo ara, en el meu cas, tinc un equip petit de 3 persones directe, dins l'organització.
I en el teu cas?
Jo és que estic a diversos projectes. Amb algun és un equip de 3 persones, l'altre són 20... Tinc diverses empreses muntades.
Molt bé. Montse, d'unir-do, 182 persones, eh?
Poques, hem de créixer més.
Hem de créixer més.
No vull marxar, d'aquí, jo em quedo, eh?
Diu que no vol marxar, que es queda ballant aquí, que així m'agrada. La música també és important a l'hora de treballar i d'inspirar-se, no, Montse?
Molt.
A veure, les 3-5 coses més importants que ha de tenir claríssimes un directiu, sigui home o sigui dona.
Podem dir una cada una? Empatia, per mi, molt important. Superimportant.
Cuidar de les persones i pensar en els resultats equilibrats, no només a curt plaç.
I saber gestionar molt bé l'incertesa, perquè estem en un món amb molta incertesa.
Molt bé. Sou bones, eh? Sou bones directives, eh? Escolta, Montse, tu que també estàs viatjant molt, no?, i estàs a altres països, hi ha alguna manera que has vist que funcionen diferent les directives o la manera de fer les coses que hauríem de mirar, revisar i poder portar cap aquí?
Més que les directives, els directius. Jo crec que una miqueta a nivells, per exemple, escandinaus, que és on he treballat jo molt, els directius ajuden molt, aquestes directives. Des de... Hi ha una cultura de molt petits on la igualtat es viu molt, amb la qual ens hem de liar amb ells, hem de treballar conjuntament perquè ells també volen que el món sigui més igual.
Clar. Si ens escolten ara dones emprenedores que volen posar-se en contacte amb vosaltres, We Rock Capital, què han de fer? Què és el que els recomaneu a aquestes dones emprenedores?
Entren a la nostra web i que miren si els criteris d'inclusió els compleixin i contactin amb nosaltres. Encantades d'escoltar-les.
A més, quedeu, no? Jo he vist fotografies que quedeu, no? Sí, cada quan quedeu?
Nosaltres ens agafem molt seriós el networking. Llavors quedem sovint.
Quan? Però cada quan? Un cop al mes?
No hi ha una gent organitzada. Si hi ha un event de música que ens interessa, també quedem. Si hi ha un event professional que ens interessa o d'un sector, convidem a les altres perquè vinguin i aprenguin.
I ara, quantes sou? Quantes sou? Més o menys?
60.
60, sí. Love of my
life. You've broken my heart.
M'he enamorat d'ella, ara.
Moltíssim.
Campi.
Molt bé, doncs escolta, avui hem après una mica més amb la Montse, amb la Eva Mireia, gràcies per haver vingut a la Revolució, mostrar-nos exemple de l'empoderament femení, molt important, empoderar-se, dones, ens calen més dones TIC, més dones emprenedores, business angels femenins, i que fan una gran feina, i a més, escolta, cal que vingui la ràdio a explicar. Us heu passat bé?
Molt bé. Sense fer curt.
Molt bé, escolta. Ens veiem. Sempre fem un especial 8 de març de les dones i ens tornem a veure segur.
Gràcies.
Moltes gràcies.
Revolució 4.0 amb Chantal Llavina a Catalunya Ràdio. Dissabtes a l'API web i diumenges de 10 a 11 de la nit.
Tots coneixem algú que desborda actitud i estil. I si no el coneixes, és que aquesta persona ets tu. Doncs saps què? Ara també coneixeràs el seu nou cotxe. O potser serà el teu. Nou Toyota Aygo Cross. El crossover urbà que sobrepassa totes les expectatives. Gaudeix-lo amb Smart Connect i la seguretat que t'ofereix Toyota Assist. Sempre a l'altura.
T'esperem al nostre centre oficial Toyota Teams Motor al carrer París 70 de Barcelona.
Ser jove i no ser revolucionari és una contradicció biològica. Salvador Allende. Revolució 4.0 a Catalunya Ràdio amb Chantal Llavina.
Masterclass Becerra amb Santiago Niño Becerra.
Ho escrivia l'altre dia Santiago Niño Becerra a Twitter. El punt on ha arribat avui la robòtica és només l'assaig d'on arribarà demà. Ara li preguntarem què volia dir exactament. Bona nit, Santiago Niño Becerra. Un aplaudiment per tu. Què tal? Com estàs?
Bona nit, Chantal. Bé, bé, molt bé.
Què tal? Com estàs? Bé, jo contenta, com sempre, de sentir-te. Sempre m'agrada parlar amb tu, eh?
Sí, home, i tant.
Clar que sí. Escolta, Santiago, a veure, a Twitter estava, també escrivies l'altre dia, per cada robot que substitueix 1.000 treballadors, baixen els salaris un 0,42%. On ens portarà això, en aquest sentit que parlaves en aquesta xarxa social l'altre dia?
Bueno, això és un estudi recent que s'ha fet i bueno, extrapola. Extrapola on ens pot portar aquesta proporció. Clar, a més passa un altre tema, i és que una tecnologia, a la vegada que cada vegada és més sofisticada, és a dir, cada vegada fa més coses, a la vegada cada vegada és més barata i a la vegada cada vegada necessita persones amb menys qualificació. És a dir, es posa un robot, estem parlant en termes mitjos, es posa un robot en marxa, s'estalvien salaris, però a la vegada s'estalvien salaris de persones cada vegada que són menys qualificades, de mitja, per favor, amb la qual ja el salari d'entrada era més baix. És a dir, clar, que en el límit aquí es veu que els robots poden arribar a estalviar pràcticament la totalitat del cost de mà d'obra d'una empresa.
Però, Santiago, em vaig entretenir en llegir respostes d'altres usuaris al teu tuit i vaig apuntar aquesta reflexió. Ara les factures elèctriques són altes perquè hem de pagar aire condicionat als treballadors, però què passarà quan hagis de pagar l'energia de tenir ben carregats 10 robots, no? Seria caríssim, no? Compensaria, clar.
Bueno, a veure, és un fet que cada vegada l'autoconsum elèctric tindrà més força. Cada vegada l'autoconsum elèctric serà més important. Llavors, quan, sobretot en una gran empresa, quan tinguin una gran quantitat de plaques solars amb bateries, podran regular el consum elèctric. A més, hem de tenir en compte que ara estem passant una època puntual, és a dir, el megawatt hora no pot continuar eternament amb aquest preu, perquè és insostenible. És a dir, el megawatt hora ha tingut una pujada, però després tornarà a baixar. I com a la vegada les tecnologies per produir energia elèctrica a base d'autoconsum cada vegada serà més barata, s'amortitzaran abans. Ara, de mitja, estem parlant ja no d'una empresa, estem parlant d'una casa, d'una família. Per una família mitja, amb les tecnologies actuals, una instal·lació de plaques solars s'està amortitzant en 7 anys, 7,5, amb els preus actuals. Recorda que feia 4 anys i eren 10, és a dir, que, és a dir, això està baixant i cada vegada baixarà més el preu. És a dir, que jo penso que per al tema de la robòtica el consum elèctric no serà un problema.
Parlem de més temes, com sempre, en Santiago Niño Becerra, deute públic. Què passa amb el deute públic? És que he llegit xifres que posen una mica els pèls de punta. Són certes?
Sí.
Ara mateix aquest deute de les administracions públiques i, per tant, devem més de 31.000 euros per ciutadà, seria la dada?
Pues sí, Chantal, però és que, cuidado, per ciutadà de un dia, que és a dir, un nen o una nena que hagi nascut ahir, fins a una persona que tingui 99 anys. És a dir, amb la qual aquí en aquest ventall entrem tu, jo, el veí de dalt, etcètera, etcètera. És a dir, cada persona, cada habitant d'Espanya té un deute, independentment de la seva edat, un deute personal o un tros del deute públic de, en realitat és més, d'entre 1.400 euros, si no recordo malament. A això s'ha d'afegir el deute evidentment privat que tingui cada persona. Una dada. En els darrers 10 anys no ha hagut cap any que Espanya hagi pagat d'interessos del deute públic menys de 30.000 milions d'euros. Uh-huh. Si tu fixa't la retallada del pressupost d'ingressos que representa aquest pagament d'interessos. Realment una brutalitat.
Uh-huh. I per què s'ha arribat a aquestes xifres? Perquè, a més, les previsions diuen que s'incrementarà un 5% interanual, eh?
Sí. A veure, el cas de la deute d'Espanya realment és de llibre. És a dir, quan l'any 2006-2007 el deute públic d'Espanya estava en el 37-38% del producte interior brut. Actualment està en el 114% del producte interior brut. Tota la fase de l'Espanya va bien, és a dir, tota la fase que va del 2001 al 2008 es va financiar amb deute privada, és a dir, el deutament privat es va disparar, empreses i famílies. Però el deute públic ganó, el deute públic realment va estar en un nivell molt baix. A partir de l'any 2008, 2009, comença a pujar com un coet el deute públic perquè, evidentment, Espanya no es generava res o es generava molt poc i l'Estat va començar a substituir amb deute públic aquells ingressos que no tenia amb impostos o recaptació, etcètera, etcètera. Tu pensa, per exemple, Chantal, que avui dia part de les pensions s'estan pagant en deute públic. Uh-huh. Llavors, clar, és un, com es diu col·loquialment, això és un mal rotllo, perquè, com tu dius, el deute públic no s'estancarà, sinó que continuarà pujant perquè les necessitats de l'Estat aniran augmentant. A l'Estat i ens autonòmics. És una situació realment molt perillosa perquè, clar, el nivell de dependència d'Espanya amb l'exterior és molt gran. Clar, alguna persona que ens està sentint dirà, però hi ha països que tenen un nivell de deute públic més elevat que Espanya, i és veritat, és cert. El que passa és que el problema d'Espanya és el nivell de deute públic, però hi ha un problema que encara és més greu, que és el nivell de deute exterior. És a dir, quin percentatge del deute el tenen els de fora. I aquí Espanya punxa perquè és el segon país del món després dels Estats Units en deute exterior. És a dir, Espanya depèn molt de l'exterior, de que li comprin la deute i que li vulguin renegociar quan arriba el venciment, però Espanya ha de pagar i ha de ser molt bon nen o molt bona nena, i fer les coses molt bé, perquè si no perdrà la inversió estrangera confiança en Espanya. I llavors Espanya tindrà problemes al deute. Molt complicat, realment molt complicat.
Ens preguntem, nous peatges, també avui a la secció parlant del dèficit. 9.000 milions, aquest és el dèficit del model de finançament de les carreteres i s'ha llançat una proposta des del govern de Madrid. Peatges en funció de la renda dels conductors. Què et sembla aquesta notícia que coneixíem?
Doncs em sembla un despropòsit, Chantal.
Sí, no?
Un despropòsit total. Et posaré un exemple. Un exemple absurd, però és perquè es vegi millor. Tu imagina't una persona que guanya a l'any 1 milió d'euros, ¿vale? I una altra persona que guanya a l'any 20.000 euros.
Sí.
¿Vale? Bé. Suposem, és un supòsit absurd, ja ho sé. Imaginem que la persona que guanya 1 milió d'euros fa a l'any, per una autopista, 1 quilòmetre. I la persona que guanya 20.000 euros també fa 1 quilòmetre per aquesta mateixa autopista. Mm. I els dos, el que guanya 1 milió i el que guanya 100.000 euros, utilitzen el mateix model de cotxe. Bueno, pues resulta que la persona que guanya 1 milió d'euros pagarà molt més per aquest quilòmetre que la persona que guanya 20.000. Això jo crec que és un despropòsit, perquè la tassa d'utilització d'autopistes que s'ha de posar ha de ser per manteniment de l'autopista. I igual desgastarà l'autopista el ric que fa un quilòmetre que el no ric que també fa un quilòmetre. És a dir, si es vol posar un impost als rics, que es posi, és a dir, que es defensi al Parlament, que es modifiqui la llei de l'IRPF i que es posi un recàrrec als rics. Però, home, que no s'afegeixi al tema del peatge o del manteniment de les autopistes, perquè jo crec que no té sentit.
Però aleshores no, pot passar que acabem amb unes carreteres que siguin només no, perquè hi circulin els rics, Santiago, clar.
No, perquè, home, això ja ho faran de forma tal que no passi. El que passa és que, bueno, els rics pagaran aquest senyor que, o aquesta persona que guanya, m'ho invento, aquesta persona que guanya 1 milió a l'any igual paga 1 euro per quilòmetre, i la persona que guanya només 20.000 pagarà 2 cèntims per quilòmetre. Però el desgast, és a dir, si la recaptació per circulació ha de ser per manteniment de carreteres o d'autopistes, igual desgasta el ric que el pobre, suposant que tingui un cotxe similar. Aquesta tassa per manteniment ha de ser, Chantal, s'ha de pagar per ús, és a dir, posar un import per quilòmetre, i el que fa 60.000 quilòmetres a l'any que pagui més que el que fa 2.000. I si el que té un Range Rover Defender que pesa pràcticament 2,5 tones, que pagui més que el que té un Fiat 500 que no arriba als 980 quilos.
Clar.
No, és a dir, ha de ser per ús i per desgast, no ha de ser per renta.
Una altra notícia que llegíem aquesta setmana i que vull comentar amb tu, primer avís de recessió a Espanya, l'AIREF preveu que arribarà a principis del 2023, l'organisme creu que el tercer trimestre d'economia s'estancarà i el quart i també el primer trimestre de l'any vinent caurà. L'AIREF, recordem que és un organisme que fiscalitza els comptes públics i preveu doncs, que l'economia caigui aquest últim trimestre i el primer del 23. Tu ja ho vas dir. Què et sembla doncs, el que diu ara l'AIREF?
Bueno, jo crec que l'AIREF l'única cosa que fa és posar una marca més o dir alguna cosa més amb aquest rosari d'avisos que s'estan dient des de fa un any de que el darrer trimestre del 2022 i pràcticament tot el 2023 serà un any molt dur. De tota manera, jo, Chantal, sota el meu punt de vista, a Espanya jo crec que... A tota Europa, no només a Espanya. El que passa és que jo crec que a Espanya, al carrer, la ciutadania, ho notarà més el 2024, perquè el 2023 hi ha eleccions. Hi ha un munt d'eleccions a Espanya, i jo crec que Brussel·les tolerarà a Espanya que faci coses, despesa, etc, que, perquè aquestes eleccions vagin bé i no hi hagin problemes. I l'any 2024, quan ja s'acabi tot el període electoral, si no recordo malament, les eleccions generals diuen que seran al desembre, és a dir, l'any 2024, llavors sí que començaran los hombres de negro, les retallades, posar fil a l'agulla, etc.
Clar. Per tant, aquest primer avís de recessió d'Espanya de l'AIREF, que preveu que arribarà a principis del 2023, ho comparteixes, eh?
Sí, bueno, però a veure, és que la recessió no, a veure, amb el manual de teoria econòmica a la mà, una recessió són 2 trimestres consecutius amb un creixement negatiu. Però si resulta que l'economia està creixent molt poc, és 0, o molt poc. I amb aquesta inflació que tenim, clar, ja s'està produint una caiguda de l'activitat econòmica, amb la qual no cal que sigui negatiu el creixement. Sí, el comparteixo perquè, torno a dir, està amb aquesta llista de vaticinis o de previsions que s'estan fent que són realment molt negatius.
Clar. Molt bé, doncs escolta, Santiago, avui una secció una mica més llarga amb tu per repassar diferents temes. Per acabar, m'he deixat alguna cosa que volies comentar, Santiago?
Bueno, no, ja ho hem tocat pràcticament tot, no? Hem tocat el de... M'interessava parlar dels peatges, que ja ho hem parlat.
Molt bé.
I bé, sí.
Molt bé. Doncs escolta, Santiago Niño Becerra, sempre posant en el llum també en aquest cas a la foscor econòmica i tecnològica que a vegades hi ha, i sempre aprenent amb tu. Una abraçada, bona. Santiago.
Gràcies, Chantal, bona nit.
Revolució 4.0. Ens trobareu dos dies, els dissabtes i els diumenges.
Me gustas tú, me gustas tú, me gustas tú.
Com serà la Catalunya del 2030?
Queda't així, queda't aquí, amb mi.
Dissabtes a l'app i web i diumenges de 10 a 11 de la nit.
Ja sabeu com Solideo estalvieu en la factura de la llum.
Plaques solars, aerotèrmia i carregadors de cotxe.
Fer-te autoconsumidor és molt més fàcil, perquè
tenen enginyers, instal·ladors propis i et fan tota la paperassa.
Em pots deixar parlar?
Però és que era el meu anunci. Parla, parla.
Sí.
Solideo.cat. Solucions per les llars i les empreses.
Està igual.
De Barcelona a Nueva York, la que vende todo. De Barcelona a Nueva York.
A finals del segle XX hi havia una frase sobre la ciutat de Nova York que es va posar de moda, de la que era la ciutat que no dormia mai. Jo crec que ara això ja no s'ha de dir només de Nova York, ara és tot el món que no dorm mai. Vivim en un món on cal estar sempre alerta, on les oportunitats sorgeixen sense parar, on sempre hi ha lloc per un talent més, per a un emprenedor més. Vivim en un món on hi estàs despert, pots arribar molt i molt lluny. I contenta avui de saludar la Raquel Gil, és comissionada de promoció d'ocupació i polítiques contra la precarietat laboral de l'Ajuntament de Barcelona. Bona nit, un aplaudiment per ella. Què tal, com estàs?
Hola, bona nit, encantada d'estar aquí.
Estàs d'acord amb el que deia? Si no baixes la guàrdia, l'oportunitat arriba, no?
Estic d'acord amb les dues frases. Jo crec que vivim en una ciutat que mai s'atura, igual que Nova York mai dorm, la nostra mai s'atura. I a més és veritat que hem de generar moltes oportunitats perquè tenim molt de talent que li hem de treure profit.
Clar. I per tant, atenció, 9 i 10 de novembre arriba aquestes oportunitats que parlàvem, no? 9 i 10 de novembre, la data d'una doble cita per al Saló BID Barcelona, el Saló de l'Ocupació, al lloc Fira de Montjuïc. Per què ens hem de marcar en vermell el calendari? Què hi passarà per als emprenedors i també per als treballadors en general?
Ens hem de marcar la cita perquè és un moment de punt de trobada, això principal, i ara mateix estem tots encara desitjant trobar-nos i veure'ns, i és un lloc on passaran moltes coses, on els emprenedors podran trobar idees, inspiració, altres emprenedors, les administracions per demanar què estem fent i per conèixer quines són les opcions, i on també hi haurà pues, xerrades, trobades, oportunitat de trobar feina, de descobrir també nous sectors professionals, nous sectors laborals. Creiem que seran dos dies amb de molta intensitat, amb el que tothom que busqui feina o que tingui una bona idea està molt invitat i sortiran moltes coses a les butxaques.
Què hi trobaran, eh? Perquè atenció, l'accés per visitar-los és gratuït, previ registre online. I què hi trobaran, em diries, eh? En aquests dos salons?
Són dos salons que comparteixen un espai central, un espai de talent, com deia, amb el que els dos mons trobaran una mica, són les dues cares d'una moneda, com aquells que generen l'ocupació amb les idees, amb l'emprenedoria, amb els petits negocis, i aquelles persones que estan en recerca de feina o que volen millorar la feina que ja tenen. Per una banda, aquests últims el que trobaran és un espai d'orientació, de recerca, la possibilitat també de tenir accés a les noves tecnologies vinculades a la recerca de feina, des de saber com es fa un videocurrículum, com es treballa amb intel·ligència artificial, què estan buscant les empreses, els sectors, com tenir no, la candidatura més idònia per a aquells jocs que volem, també conèixer quins sectors estan generant feina, quins tenen futur i on poden fer una bona carrera professional, i en el cas dels emprenedors trobaran pues, projectes per digitalitzar la seva empresa si és que no ho està, per créixer, molts tallers on podran també treballar competències i habilitats i fer xarxa amb altres. I com deia, conflueixen en un espai comú, el de talent, on volem que la gent que millora la seva ocupació, trobi feina, i on volem també que la gent que ja té feina o que n'està generant pugui explicar les seves experiències.
Clar. Raquel, l'altre dia en parlàvem amb el Revolució, amb el Xavier Mercè, no? Cadascú de nosaltres té talent. El que ens calen són eines també per potenciar-lo, no? I estàs d'acord amb això?
Totalment. El que ens falta és ser conscients moltes vegades de què som i de tot el que portem. I aquí tenim amb la part d'ocupació grans coaches que el que estan fent és que la gent entengui que el que porta a la seva feina és talent, és capacitat, és creativitat i que estem en un món on això té molt de valor per si mateix, també.
El talent, la creativitat. Posa'm exemples concrets de propostes que es posaran a l'abast de l'emprenedor i les empreses, no? Hi ha tallers, no? Hi ha diferents activitats, no?
Doncs, com et comentava, hi ha tallers que tenen a veure amb la digitalització dels projectes, de les empreses, amb l'accés al finançament, que és un dels problemes principals que tenen els emprenedors i la gent que està començant negocis. Hi haurà xerrades inspiradores, des del propi Xavier Mercè, que tu ara mencionaves, com a la fundadora de Fura dels Baus, o altres grans figures que vindran a explicar des de la seva experiència què és allò important a l'hora de fer negoci. I després poden trobar també treballadors que estan buscant feina, treballadors que volen canviar de lloc i que tindran també assessorament, trobades, revisions de currículums, etc.
Qui estigui en recerca, ara que ho deies, activa de feina, pot trobar propostes que li interessin, no? Hi ha molta gent, també creus que vol trobar una nova feina, canviar, diries, sí? I trobarà molts punts d'assessorament?
Estem en un moment que, afortunadament, les dades ens diuen que tenim l'índex d'atur més baix a la ciutat des del 2008, per tant, des de fa dos crisis. I això és una cosa
una bona
important.
Notícia que ja toca, també, eh?
Les hem de posar en valor, perquè n'hi ha poques i clar, les expliquem poc, també. Dit això, continuem tenint persones que busquen feina i continuem tenint empreses que busquen persones. I el Saló de l'Ocupació és una bona opció perquè totes dues es trobin, es coneguin i perquè persones que han decidit canviar de sector professional, perquè volen millorar, perquè el sector amb el que estaven treballant és un sector que està perdent ocupació i volen fer un salt a altres sectors professionals, amb reciclatges, etc. És un lloc fantàstic per trobar-s'hi i per conèixer de primera mà quins són els perfils professionals que s'estan buscant, quina és la seva situació amb el mercat de treball, on posar l'accent, on millorar, quins recursos la ciutat els ofereix a l'abast i, per tant, serà un bon punt de partida.
Clar. Diries a la Raquel, que estem parlant avui d'aquests sectors i d'aquestes fires, Bit Barcelona, que es farà a la ciutat nou i també el 10 de novembre, i també aquest Saló de l'Ocupació, aquestes cites, per si voleu canviar de feina, voleu fer altres coses noves, voleu ser emprenedors i millorar, també, clar, diries que és un bon moment per emprendre, malgrat les perspectives econòmiques, que ja en parlem molt sovint al Revolució amb el Santiago Grillo Becerra, que ve una recessió al gener del 2023, però igualment, s'ha de seguir emprenent, no? Com veus aquestes perspectives econòmiques que s'anuncien per emprendre?
Hem tingut a gent que ha emprès, que ha creat negocis, fins i tot amb els pitjors moments de la situació de pandèmia, i se n'han sortit. Mm-hmm. Segurament gent que ha tingut idees molt bones i no les ha portat a bon terme, fins i tot amb els moments de més creixement econòmic. Jo crec que tenim un moment, com deia abans quan parlava de l'atur, on els indicadors econòmics són bons, i per tant és un bon moment per emprendre. Evidentment hi ha alertes i les coneixem tots i hem de tenir cuidado i per tant per això és més important que mai tenir tota la informació abans d'emprendre.
Em podries dir on hi ha més oferta també de treball cada vegada? Tu que coneixes molt bé l'ocupació de Barcelona, quins sectors són els que més hi ha ocupació i que n'hi haurà més també per estar a la UAIT?
Hi ha un que és evident, que és tot el que té a veure amb la digitalització, amb les tecnologies. Aquests són sectors que estan creixent molt i, per tant, la demanda de professionals a tots els nivells. La gent a vegades pensa en enginyers, però es necessiten molts nivells també de persones amb diferents formacions amb el món digital. Però després en sectors més tradicionals, on la gent havia perdut l'acostum de tenir-los a la llista i segurament no s'han fet tantes formacions com la pintura, com els instal·ladors. En un moment en el que estem posant en marxa tot el tema de les energies renovables amb una velocitat que no s'havia fet mai, falten persones amb la capacitat i els coneixements també per fer aquestes instal·lacions, no? I això els gremis també ens ho estan reclamant. I després amb sectors que tenen a veure amb la cura, amb l'atenció a les persones, i aquests són sectors que no han deixat mai de generar ocupació i se'ls hi sumen, no?, aquests més, més verds o més novedosos, amb més innovació, totes tenen aquest fil conductor de la tecnologia en molts casos. No? No només necessitem tecnologia pels ordinadors, però és veritat que després també tot el que té a veure amb els serveis a les persones és molt, molt intensiu en mà d'obra i estan creixent també.
Clar, per tant, atenció, oients, la digitalització molt important, les tecnologies, les energies renovables, que això també ho hem comentat al Revolució 4.0, i els tradicionals, no? Les persones, la cura, l'atenció a les persones. Les eines més útils ara mateix per fer el pas, sempre he intentat tirar endavant la teva idea d'empresa, també les trobarem, no?
També les trobaran perquè hi ha, com deia al principi, una informació sobre l'accés al finançament, que això és un gran mal de cap per les persones que estan intentant posar en marxa una idea. Després també molt networking amb altres innovadors, amb persones que tenen idees, i després també tots els recursos que les administracions posen a l'abast de les persones que volen muntar un negoci, que en són molts i és important també que es coneguin. Al final és important que hi hagi algú amb la valentia, amb la idea, amb les ganes de tirar endavant un negoci, però també hem de generar oportunitats perquè això passi i perquè ho tinguin més fàcil. I això és el que pretén el BIS també, fer un espai amb el que generen oportunitats i sinergies que ajudin a les persones que ja estan portant a terme un petit negoci i a les persones que tenen la idea de començar algun altre.
També recordem que dins d'aquesta àrea comuna hi haurà també una sala de conferències on s'impartiran xerrades sobre tendències, bones pràctiques, coaching, amb ponent, recordo, com els creatius Putos Modernos, Jorge Sandúa i Joan Álvarez, amb la seva particular forma d'explicar com fer contactes professionals, o també la coach Silvia Bueso, que parlarà de com aconseguir els objectius fixats, no?, entre molts altres, i també s'analitzarà, doncs, no?, i que si Raquel, repercussions de la reforma laboral amb els mateixos sindicats, no?, o exemples d'empreses que potencien el talent femení, el talent jove, l'inclusiu, el digital, no? Per tant, moltes experiències, i un altre tema important, no?, parlar de l'economia social i solidària, no?, que és un altre tema important a destacar, no, Raquel?
És un altre tema que està creixent a la ciutat, que a més posa un enfoc diferent, perquè no és un enfoc únicament econòmic del negoci, sinó que també té molt a veure amb quin és l'impacte social que aquestes iniciatives estan deixant a la ciutat, i aquesta part és molt, molt important. O sigui, hi ha un altre tema que nosaltres treballem especialment des de l'Ajuntament, que és tot el que té a veure amb l'ocupació de qualitat. De fet, hem aprovat durant aquest any un decàleg de quins són els elements que considerem, no només nosaltres, sinó patronals, sindicats, tercer sector, entitats col·laboradores, etc., que ha de tenir una feina perquè aquesta feina sigui de qualitat. I aquí estem parlant, evidentment, de salari, d'estabilitat, però també parlem de la salut, també parlem de la democràcia dintre del lloc de feina, de les opcions també de carrera professional, etc., i de tot això també volem tenir oportunitat de parlar durant aquests dies.
Molt bé, i també t'he de dir que em fa molta gràcia. Dels 200 ponents que hi ha dos col·laboradors del Revolució 4.0, sí. Un és el consultor d'estratègia i innovació, Xavier Marcet, que aquí fa les masterclass mensuals i que parlem de molts temes d'innovació. I un altre també dels ponents que trobareu és el Jordi Urbea, vicepresident d'Ogilvy Espanya, que amb ell portem anys aquí parlant de la publicitat. Per tant, estarà la Revolució ja.
Jo no tenia clar tots
els ponents, però veig que estaran allà els col·laboradors, no?
Molt bé, molt bé. Hem intentat portar els millors i els que poden aportar més coses, i està clar que és normal que coincidim a l'hora de triar aquelles persones que aporten més valor quan parlen de l'emprenedoria. A més que ho fan, en aquests casos que he comentat, són molt bons comunicadors també, i això fa també que allò que expliquen arribi molt bé al públic que els escolta.
Molt bé, per acabar, Raquel, me'n recordo de tu que vas venir al Revolució TV3.
Vaig venir, sí.
Te'n recordes de què vas parlar? Va ser el 2018 o el 2019, ara estava...
Va ser el 2020, diria 2020, jo. I ja vam parlar de teletreball.
Ja vas parlar de teletreball.
Ja vam parlar de teletreball.
Que veníem de la pandèmia.
Efectivament.
I clar, va començar a créixer el teletreball, que ara ha tornat a rebaixar una mica, no? És a dir, que és important fer el treball físic i teletreball, no?, d'una manera híbrida, però no tant, no? I vam dir que s'estava implantant molt,
eh? Vam estar parlant d'això, de les coses positives que estava portant, dels riscos que començàvem a veure també, i de si això, un cop passés la pandèmia, s'instauraria o no. Ja estem començant a veure que amb algunes empreses i formes de treball ha arribat per quedar-se, però també algunes altres empreses que ja han començat a exigir una presencialitat que en alguns casos no és... Bueno, crec que podríem ser una mica més innovadors també amb les formes de treballar.
Molt bé. Doncs escolta, molt contenta, Raquel, de retrobar-te i de parlar amb tu, i sobretot sempre hi ha oportunitats, eh? I nosaltres al Revolució expliquem moltes oportunitats laborals que poden fer els nostres oients, perquè la vida sempre encara que es tanquin portes, no, s'obren d'altres i s'obren portes, finestres, etc, etc. Gràcies.
Gràcies.
Tot em sembla si estic amb tu.
Revolució 4.0 a Catalunya Ràdio amb Xantal Llavina. També som a Facebook, Twitter i Instagram. Ens trobaràs a @revolució4. Revolució 4.0 amb Xantal Llavina a Catalunya Ràdio. Dissabtes a l'API Web i diumenges de 10 a 11 de la nit.
Al Consorci Localred acompanyem els ajuntaments en la transformació digital dels seus pobles i ciutats. Són 25 anys al servei del món local. A la Fundació per la Indústria ens avalen l'experiència i el coneixement de la seva entitat fundadora, el Gremi de Fabricants de Sabadell, associació empresarial creada al segle XVI i sempre vinculada al teixit empresarial de Catalunya. Ara és el moment per transformar l'economia catalana des d'una indústria tecnològica, qualificada i neta. Pima Industrial. Fes el pas a la indústria 4.0. Des de la Fundació per la Indústria, t'hi acompanyem.
L'esperit humà ha de prevaler sobre la tecnologia. Revolució 4.0 a Catalunya Ràdio amb Xantal Llavina.
Acabem el programa i ho fem amb humor, amb una frase divertida de l'humorista nord-americà Robert Orben. És aquesta: cada dia m'aixeco i llegeixo la llista de les persones més riques del món. Si no hi veig el meu nom, me'n vaig a treballar. Divertida i per pensar-hi. Recordeu que ens sentim els dissabtes a l'API Web i els diumenges a l'antena a les 10 del vespre. Gràcies!
L'equip del Revolució 4.0. Xantal Llavina. Jordi Pi. Jordi Portals. Anna Cervera. Judit Sala. Marc Brugat. I a la realització tècnica, Josep Maria Campillo. Massa bé, massa bé, massa bé.